El Pedrís, l'espai per descobrir els nostres veïns. A l'Espluga FM Ràdio, converses reposades. El Pedrís, amb Joan Casanovas.
Avui el Pedrís amb Josep Maria Render, que després de passar pàgina pel sector financer, ha tornat a les seves arrels, de la vinya i el vi. El coneixerem una miqueta més i compartirem amb ell una estona de conversa i anirem de la seva mà on la paraula ens porti.
Comencem el Pedrís. Agafem dos micròfons i descobrim el protagonista d'avui.
Avui al Pedrís, amb Josep Maria Render, estem assentats en un entorn que es diu la partida de Les Comes, m'has dit?
No? Les Comes, sí.
Bé, una barraqueta que té uns blaus preciosos, tothom que passa per l'autopista se'l deu quedar badant, i començarem la nostra conversa aquí mateix. Bec un munt de ceps arrencats. Josep Maria, bon dia.
Hola, explica'm, bon dia, Joan.
Explica'm això dels ceps arrencats.
Bueno, doncs aquesta vinya ja tenia una edat, devia tindre 25 anys, encara es podia estar un temps més plantada, però el meu gendre i la meva filla, que són els que decideixen el que s'ha de fer amb la vinya i amb el vi, van decidir arrencar-la perquè era d'una varietat que, tot i sent una bona varietat, que és Cabernet Sauvignon, resulta que ara es veu que és més comercial plantar varietats autòctones, i llavors han arrencat aquesta i amb els drets de l'arrencada d'aquesta han pogut plantar en un altre lloc varietats autòctones, com és per exemple Mataró, aquesta altra que sempre em costa de dir,
el Trepat,
el Trepat, això mateix, Mataró i Trepat han plantat, sí.
Ah, molt bé. La tradició de la vinya, ara parles del gendre i de la filla. A la teva família va començar amb tu, potser, o ja bueno, venia d'abans?
El fer vi va començar amb mi i el meu germà. Quan es va morir el pare, havíem de decidir què fèiem amb la terra. Llavors vam decidir fer vi, perquè ens va semblar que teníem un local que el podíem arreglar per ser celler, com és el celler que actualment tenim ara, a la Font Baixa, i això es va fer decidir de fer el vi. Ell tenia unes terres a Figuerola i a Cabra, i jo les tenia aquí a l'Espluga, les vam plantar de nou, amb varietats de Cabernet. En aquell temps vam plantar aquí a l'Espluga Cabernet, que és aquest que m'ha arrencat ara, i Merlot, que vam plantar amb unes terres que té ell a Figuerola.
Tant tu com ta germà, de pagesos, ben poc, perquè la teva vida havia estat al sector financer i el teu germà és escriptor.
Jo sempre, a partir dels 40 o 45 anys, ja vaig fer alguna cosa a la terra. A part de la gran afició que hi tenia, doncs ja vaig començar a fer hort en algun lloc, precisament allà a Les Comes, i tenia afició.
Molt bé, a part de la cosa agrícola que diem, la teva vida de jovent a l'Espluga va estar sempre aquí o va viure fora?
Vaig estar aquí, vam viure una temporadeta a Tarragona, que jo vaig anar al col·legi dels Hermanos de Tarragona. Llavors, quan vaig començar a treballar a la Caixa de Pensions, vaig anar a Sabadell, llavors tenia 19 anys, era l'any 59. De Sabadell vaig anar al Vendrell, del Vendrell vaig anar a Montblanc, i llavors vaig vindre cap aquí a l'Espluga.
Records d'infantesa de l'Espluga, entenc, pues que tampoc no hi havia tants...
Bueno, sí. Que en tenia, perquè, home, vaig marxar d'aquí a l'Espluga als Hermanos de Tarragona, que tenia 10 anys. Doncs fins als 10 anys vaig jugar a la plaça, com tothom. I llavors, els estius també, cal dir. Però els estius tampoc els passava tots aquí, els passava entre aquí i Cabra, perquè nosaltres teníem, i encara mon germà té, casa a Cabra. I els estius passàvem mig estiu aquí i mig a Cabra, perquè teníem terra aquí i a Cabra, i el pare, doncs, a l'època de la recol·lecció, havia d'anar cap a Cabra i Figuerola, que allà hi teníem avellaners.
Ah, està bé. Si no haguessis estat al sector financer, quina cosa t'hauria agradat?
Sí. A mi ja ho vaig provar, el que passa que tampoc vaig tindre massa èxit. La ganaderia. Una temporada vaig tindre granges de porcs, va durar 2 o 3 anys que els preus van anar fatals i vaig haver de plegar i amb la cua entre cames.
O no teníeu aquí l'Espluga mateix o estàveu a...
Tenia aquí la granja, en tenia a Cabra i en tenien 4 o 5 de llogades. Aquí l'Espluga i amb altres pobles.
Doncs en vista de que el sector agropecuari t'has quedat amb la part de la terra, l'experiència per fer vi que podries transmetre a la gent, la sensació, una cosa és la sensació de beure el vi, no? I l'altra cosa de crear-lo, de fer-lo amb els gustos que agrada la gent. Pots explicar una miqueta?
Bueno, mira, per fer bon vi s'han de plantar bones varietats, i això és el que nosaltres vam fer. I llavors, doncs, a tindre una mentalitat diferent de la que es tenia en principi, que era fer molts quilos. I ara, doncs, s'ha de procurar no fer tants i fer més qualitat.
Jo veig que les varietats autòctones, jo tenia entès, poder haver equivocat, que les fèiem servir a baix a la Conca per poder-les millorar amb els vins que es feien de garnatges, etc., aquí dalt al peu del bosc. Es pot treure un bon vi d'aquestes varietats? És que fan poc grau, no ho sé.
Bueno, de quines varietats vols dir?
Aquesta que m'has explicat, el Trapat, el Mataró...
Ah, bueno...
Somoi,
mira,
no sé si...
es pot treure bon vi, però si t'he de dir la veritat, per mi, em penso que és millor els cabernets, els merlots, inclús la granatxa, que també és un vi autòcton, i els altres vins es poden millorar amb aquests. Generalment, vins monovarietals no se'n fan gaires. Sempre s'hi posa, es fa un copatge amb alguna altra varietat. I llavors, per poc que n'hi posis, el millora molt. O sigui, amb un Trapat li poses un 15% d'una altra varietat d'aquestes que deia abans, I veus que el millora moltíssim.
Per cert, mentre estem parlant, estem degustant un vi de Josep Maria que el tenim amagat aquí
a
la barraqueta.
Això vol dir jo, i perquè sigui més real hauríem de fer un brindis, ja veuràs.
Vinga.
Home, que se senti. Que se senti.
Pues és...
Bueno, aquest vi jo vaig donar fa 7 o 8 anys. Vaig donar les terres i el celler a la meva filla i al meu gendre, i perquè jo em vaig jubilar. I llavors, doncs, em vaig quedar amb el coquet de voler fer vi, i no en podia fer perquè ja no hi havia d'intervindre jo allà. I llavors, amb un germà i un amic meu, vam decidir guardar un trosset a Figuerola, que el anem a conrear tots tres quan ens ve bé, i a la casa de Cabra que té mon germà hi ha un celler antic, i allà fem aquest vi nostre. O sigui que jo no bec vi del que fem al nostre celler, jo bec vi fet meu.
Per tu.
Aquest és el que bevem ara.
Pues és un vi que puc dir que és molt, molt i molt bo. A més, no conec, jo no sóc massa tècnic en boquets, però m'agrada molt.
Home, l'hem cuidat molt, és un vi que, bueno, per exemple, nosaltres, com que no ens ve d'aquí, ja no prensem. Prensar un vi és aprofitar-ho molt, i nosaltres no l'aprofitem gens, només agafem la flor.
Estem buscant la flor.
La flor del most.
Molt bé, molt bé. Fins ara hem parlat de la feina, diguéssim, i d'aficions, Josep Maria. Quines aficions has tingut? O des de jove, de mitja edat?
Aficions,
dir, bueno, aficions o era, esport?
Quan
esport,
era, esport, sí, bueno, quan era jovenet, doncs jugava al futbol com tothom, però després, en vistes de l'èxit, ho vaig deixar córrer, I vaig passar una temporada que el meu esport era anar a les discoteques, que en diuen ara, sí. Abans no eren discoteques. Eren...
Aixecador de barres.
Sí.
De bar.
Ah, això mateix, aixecador de barres de bar, sí. Però després, la meva gran afició ha sigut l'equitació. Mm? Sempre a partir dels 36 o 38 anys ja em vaig comprar el primer cavall i a partir de llavors sempre he tingut cavall i he sortit setmanalment a passejar amb el cavall i bueno, i aquesta és la meva
venia de família
o afició, sí, venia de família i tant, sí, sí.
Si vols ens pots explicar una miqueta de sí, bueno, orígens, no, si te'n
recordes. Jo vull dir, no et puc explicar gran cosa d'això perquè no ho he vist, però jo ja he vist a casa meva, uh-huh. Quan jo tenia ús de raó, ja hi havia una sella que no feia servir ningú, però un o altre l'havia fet servir. El meu besavi, el meu avis, no. Però, doncs, almenys el meu besavi ja havia fet servir aquella sella, que després em va desaparèixer deixant-la als Reis.
Carai.
Sí. I llavors el pare tenia un carret, un carret tartrana i un cavallet que anàvem, abans que es comprés el cotxe, als anys 50, anàvem cap a Cabra amb el carret i el cavallet. I d'això em ve l'afició.
La sella, pels qui no ho coneguin massa com jo, és allò que veiem a les pel·lícules de l'Oest, se sent el vaquero, no?
Se sente...
Hi ha alguns estris que creguis que podeu haver de conèixer un sector de gent relacionats amb l'equitació o amb el cavall? O abans has parlat també que tenies una tartrana. Una tartrana és un carret.
Sí, pots donar una mica de... carret amb vela.
Un carret amb vela. Sí. Afeixes una mica d'explicació, sisplau.
Vela, bueno, la vela ja sabem què vol dir.
Sí, la vela, sí. No?
És el tendall que es posa damunt de, del carro.
Eren de rodes de ferro o rodes...
Rodes de ferro, sí. No, les rodes eren de fusta, però hi havia el cèrcol de ferro. Mm-hmm. Sí. I que feia molt de soroll, perquè, és clar, el ferro contra les pedres...
Feia, clar, és que ara parlem de coses que les veiem molt llunyanes, però bueno, si abans has comentat que el teu besavi segurament, quan anava de l'Espluga, a Valls o...
Sí, home, bueno, no, quan anaven de l'Espluga, Valls i Montblanc, tot això hi anaven en tren, però vull dir, en cotxe ni parlant, en cotxe ni parlant.
Dins de l'equitació, quina és la... diguéssim, la classe de que t'agrada més, o el
bueno,
passeig...
No, a dintre de l'equitació el que m'agrada és el passeig. I el que es poden pensar molta gent, que l'equitació és posar-te dalt d'un cavall i anar-hi com un sac i no fas exercici, doncs no, tot és el contrari. Jo quan desmunto del cavall acabo suat de dalt baix, perquè és com si anessis en bicicleta, contínuament has de fer un esforç per aixecar de la sella amb les cames, perquè si no t'aixequessis de la sella, llavors és allò que diuen aquells que no saben muntar cavall, que els hi fa mal el cul. És clar que els hi fa mal el cul. Cada cop que dona el cavall se'ls hi transmet el cul. Mm. I quan saps muntar, doncs t'has d'aixecar al moment que et donaries el cop.
Suposo que també l'equitació de passeig, com estàs parlant tu, t'ha permès donar... o veure aquest paisatge que tenim aquí, que és un paisatge que no es paga ni amb tot l'or del món.
Això és...
per aquestes muntanyes. Explica'ns alguna experiència, alguna...
És una meravella, això és una meravella. Alguna experiència, mira, recordo, i això ja fa algun any, que anava per allà, per les Comes d'en Gall, penso que era, que em passejava un diumenge a la tarda, i passava un senyor amb un Mercedes de quillar. Uh-huh. Es va parar i em va dir: creiem que li canviaria ràpidament aquest Mercedes pel cavall, no per qüestió econòmica, uh-huh. naturalment, i tampoc ho faré per qüestió econòmica, però el que vostè ha de disfrutar amb aquesta passejada que fa, vull dir, li envejo. Doncs mira, això t'explico.
Fas alguna excursioneta?
Ja et dic, llavors anar amb un Mercedes tenia la seva importància, et parlo de 25 anys enrere.
Trencant una miqueta i després continuem, ja que estem parlant de cavalls i de paisatges, quina música hi posaries en un recorregut d'aquests? Si és que es pot fer, o si és que ho fas, que potser poder portes...
No, ho faig, però li posaria un pas doble.
Un pas doble, molt bé. Continuant passejant cap a les muntanyes de Prades, per aquí també aneu en cavall?
O de fer... Sí. Bueno, vaig molt, el 80% de vegades vaig en direcció a la Pena, i arribo o no hi arribo, però en direcció a la Pena el 80% de sortides que faig les faig cap allà, perquè quan fa bo s'està molt fresc, i quan fa vent s'està arrecerat. És un, bueno, i és un paisatge preciós.
Estàs molt temps passejant o...?
No, molt temps no, estic una horeta. Aproximadament una horeta.
Perquè també he vist algunes modalitats que fan com a circuits i duren dos
sí,
i tres dies.
Rides, en diuen, sí. Sí, fan recorreguts d'entre 20 i 80 quilòmetres. I hasta en algun lloc és de 120 i tot. Però bueno, lo normal és entre 20 i 80 quilòmetres, sí.
A la Doma ho has practicat alguna vegada?
No, l'he practicat. A la Doma... Bueno, a mi m'agrada passejar. I si t'agrada passejar... La Doma és per tancar en un circuit i no moure't d'allà, i hores i hores i hores i hores. Vull dir, com aquell que fa gimnàsia, que tres vegades a la setmana va a fer gimnàsia, doncs la Doma és una gimnàstica que es fa fer al cavall i fas tu.
Bé, el Pedrís és un programa que emet Espluga FM Ràdio juntament amb Espluga Audiovisual, que es transmet cada dissabte a les dues després dels esports i el dilluns amb segona emissió sobre les 4 de la tarda. Continuem amb Josep Maria Render, que ens estàs... Parlem una miqueta de la seva trajectòria, la seva vida i una miqueta de tot el que és per ell l'Espluga. Què representa l'Espluga?
Home, l'Espluga a la meva vida representa moltíssim. Vull dir, no m'ha passat mai pel cap viure en un altre lloc que no fos a l'Espluga. Vull dir, si visqués en un altre lloc, enyoraria contínuament a l'Espluga. De manera que estic molt bé.
Molt bé. Jo sé que hi ha alguna altra afició que no hem comentat massa, que em sembla que va relació també amb tirar algun tiro.
Ah, la caça. Sí, home.
Com ho tenim, això?
La caça...
La caça dels animals.
Sí, els animals, sí. La caça ha sigut una afició, sí, i tant. Al seu moment no he mencionat, però sí. Però la veritat ara és que, vull dir, a la meva edat ja em va passant aquesta afició.
Va passant.
Però l'he encomanat als meus nets. L'he encomanat als meus nets, i els meus nets la tenen, però, vull dir, obsessiva. Penso que és una afició obsessiva. Penso que gasta massa i tot.
Mentre estem aquí al Pedrís, ara he sentit cantar un gall o una gallina, que jo no hi entenc massa, que tens galls o gallines.
Sí, tinc gallines i gall, sí.
Expliquem si és que és per alguna varietat especial o perquè t'agrada molt.
No, perquè m'agrada, i per tindre un motiu per anar cada dia, per vindre cada dia aquí a les Comes. I els he de portar menjar, tinc les gallines i un gos que roda per aquí... I esclar, cada dia replego un parell o tres duets.
Veus, estem parlant d'ecologia total. El pas per les entitats financeres et va deixar uns coneixements que en l'actualitat d'avui en dia són molt importants, perquè tothom parla de l'economia, tu ja tens una edat, les pensions... Com ho veus, això? O va ser una pàgina que vas passar...
Bueno, va ser una pàgina que vaig passar, si t'he de dir la veritat... No era la meva afició predilecta, però bueno, era la feina que tenia i vull dir, mira, la vaig anar fent tan bé com vaig saber.
Has estat alguna vegada amb altres associacions a l'Espluga? Ja que sé, Casal, entitats, o no?
Vaig ser... Poc. Ah, sí, vaig ser una temporada de la Junta del Casal. Quan era molt jove vaig ser una temporada de la Junta del Futbol.
Que va jugar a futbol?
No, de la Junta. No.
Això ara te faré unes preguntes, més que res, relacionades amb la fabricació del vi, que vaig quedar molt frapat. Vaig estar a la vostra bodega i vaig veure com unes tines de fang.
Ah, sí, home.
I això jo no ho entenc gaire. Què ens ho podries explicar una miqueta, sisplau? És que me va deixar descol·locar perquè tota la vida veient cellers, la primera vegada a la meva vida veig això, no? Se parla dels romans.
Bueno, sí, això ja ho van inventar els romans. Sí.
Fes-nos una mica d'explicació, sisplau.
Ells perquè no tenien més remei. Però bueno, el fang és un envàs apropiat pel vi, perquè el vi el que necessita és un envàs que tingui porositat, com és la fusta. La fusta no és hermètica, té certa porositat. Doncs el fang també. I el fang no li dona el gust de fusta, i així la gent poden provar un vi que tingui gust de fusta, que és el que ha estat en bota, i poden provar el vi que ha estat amb aquestes àmfores, que no té gust de fusta.
Això és pioner vostre, o hi ha algunes regions?
No,
que...
no. A França ja fa alguns anys que es fa, i ara fa també alguns anys que es comença a fer aquí a Espanya.
A títol personal, a part d'aquest vi que estem degustant ara, quin és el vi que t'agrada més dels qui feu, o dels de la comarca?
A mi la varietat que m'agrada més és el Cabernet Sauvignon. Però ara passa una mica de moda, saps? Perquè com que n'hi ha tant, la gent busca coses... que busquen altres coses, sí. Hi ha bastant tips, coses diferents.
D'acord.
Coses diferents.
Canviant una mica el tema, estem aquí al Pedrís, assentats, veig una gran extensió de xarxa elèctrica davant de casa vostra, també, que deu ser que deu baixar la llum que porta l'AVE, imagino, l'AVE...
Sí, sí, bueno, i també és un lloc on conflueixen diverses línies de xarxa elèctrica ecològica. Dels molins de vent.
Dels molins de vent.
Sí, 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 també conflueixen aquí amb aquesta central, bueno, no és una central elèctrica, és un no sé com en diu.
Però tu estàs a gust totalment aquí.
Sí, home, de primera.
D'aigua, com anem d'aigua en aquest territori? En tenim? Perquè les comes sí, parlava d'aigua, però...
Sí, sí, baixa una séquia que ja ve del Regués i jo fa molts anys que no l'he vist seca. Però recordo de petit, quan tenia 8 o 10 anys, d'haver passat el mes de juliol, quan batíem, haver passat per dintre la séquia sense haver aigua.
Jo me'n recordo molt petit, perquè una experiència que tinc molt petit era que hi havia una mica les plugues de Terrats, que tenien carro rodes de ferro, i un dia per la carretera li va marxar una roda, li va marxar l'altra roda, la mula es va espantar i només corria, i era una tartana d'aquestes, com això dels romans, però sense rodes, no? T'has passat alguna cosa també interessant? Sí. La tartana, no com aquesta, eh?
I tant, sí, com ha passat, sí.
Explica't, sisplau.
Mira, una vegada portava, anava, llavors teníem els crios joves, i portava cinc crios d'entre 5 i 7 anys, a dintre a la tartrana i anàvem a berenar a Castellfollit. Bueno, doncs vam arribar a Castellfollit, allà ja s'esperaven els altres pares de la canalla aquella, vam fer el berenar i quan es va fer tard vam decidir marxar. Llavors jo, com que es feia tard, vaig dir no vull la canalla a la tartrana, que vinguin amb els cotxes, i vaig marxar jo sol. Doncs quan feia 5 minuts que havia marxat de Castellfollit, venia un cotxe de cara, em vaig haver d'apartar molt a la cuneta, em va caure una roda a fora de la cuneta i quan vaig veure allò vaig saltar ràpid de la tartana, i tartana i cavall va baixar tot cap baix al barranc.
Ostres,
em va passar. I la canalla havien marxat amb els cotxes. No els vaig voler prendre perquè es havia fet massa tard.
Menys mal que va ser així.
Menys mal que va ser així.
Bé, el temps passa de pressa, Josep Maria. Ja estem acabant. Te deixo els micros oberts per si vols desitjar alguna cosa a la gent que ens escolta de l'Espluga i de quien sigui. Tot per tu.
Bueno, jo, mira, amb una cosa que tinc obsessió, I ara que em dones aquesta oportunitat, vull dir, és en què mantinguin l'espai net, que la gent no llencin paquets de tabaco, brossa pel carrer, pels boscos, per les carreteres. Quan passo per la carretera i veig la cuneta plena d'ampolles i de porqueria, em cau l'ànim als peus. Em dona la impressió de que som en un país tercermundista.
Doncs amb aquest missatge que ens deia Josep Maria, perquè el paisatge és com és, perquè s'ha mantingut tota la vida net i polit, avui acabem el Pedrís i fins la pròxima.
Bueno, adéu-siau.